Continguts en xarxa.
No me llamo Steve, me llamo Howard Bannister y ahora que se lo he dicho tenga la bondad de olvidarse de mi nombre.
Me sigue gustando más Steve.
Es evidente que me ha confundido con otra persona, así que váyase y déjeme en paz.
¿Por qué me siguió cuando entré en la tienda?
Yo no la seguí cuando entró en la tienda, tenía jaqueca.
¿Todavía la tiene?
No.
¡Howard! ¿Lo ve? ¡Howard! Te dije 5 minutos.
Perdona, Eunice.
Ay, Eunice, ¿hay alguien que se llame Eunice?
¿Dónde has estado?
He tenido algunos problemas,
Steve,
en la tienda.
Steve, ¿no me dijo que estaba casado?
No estamos casados.
Enhorabuena.
Pero lo estaremos
pronto. Sentido pésame.
¿Quién es esta persona?
No tengo la menor idea. Estaba detrás de una roca en la tierra.
Vamos, Steve, dile la verdad.
¿Por qué te llama con ese nombre?
Por favor, no le hagas caso, Eunice. Mire, señorita Maxwell.
¿Sabes cómo se llama?
Eunice, te juro que es una broma pesada.
Sí, para ti es una broma. ¿Y a dónde vas? Otro corazón partido. Mujeres, mujeres, tú lo llamas broma, nosotras lo llamamos otra cosa.
¿No sabe lo que significa la palabra decoro?
Pues sí, conformidad con reglas establecidas de comportamiento, urbanidad, corrección, decencia, véase, etiqueta.
Benvingudes i benvinguts al cinema a la xarxa. L'espai d'avui està dedicat al director nord-americà Peter Bogdanovich, que va morir el 6 de gener passat a l'edat de 82 anys. Amb una carrera molt irregular i amb fracassos sonats, ens ha deixat dues grans pel·lícules, L'última projecció i Lluna de paper. D'aquests films i d'altres ens en parlarà el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
Doncs volia començar preguntant-te de quina pel·lícula és l'escena que hem escoltat.
Doncs mira, aquesta escena que hem escoltat pertany a la pel·lícula Què em passa, doctor?, que va dirigir Peter Bogdanovich l'any 1972 amb Ryan O'Neill i Barbra Streisand. Aquesta era aquestes que sentien, eren les veus doblades de tots dos. Ella l'empaita a ell i busca embolics. Es tracta d'una comèdia molt divertida, amb elements propis del cinema mut i de l'slapstick. Slapstick és el terme que defineix un tipus de comèdia agressiva, és a dir, que hi ha una dosi d'agressivitat física entre els personatges, que agressivitat física blanca, allò que diríem blana, que hi apareixen, els personatges que hi apareixen, sense que calgui, doncs, lamentar conseqüències. El terme anglès prové del cinema mut i és una contracció de la paraula slap, que és clatellot, bufetada, i stick, que és pal de fusta, i al·ludeix a l'intercanvi de cops entre els personatges. I Bogdanovich va aconseguir escenes d'aquesta pel·lícula molt, molt, molt reixides. Parlem d'aquesta pel·lícula perquè avui dedicarem aquest cinema a la xarxa precisament a Peter Bogdanovich, tot lamentant la seva mort el 6 de gener passat, a 82 anys. Bogdanovich és un cas curiós en el terreny de la direcció perquè va fer dues autèntiques meravelles, va fer algunes pel·lícules d'altra banda notables i també en va fer de pel·lícules que eren indignes d'ell. I va agafar tots els papers de l'auca. Què em passa, doctor? Jo la situaria entre les notables. De les notables d'ell. De fet, està rodat en els millors anys de Bogdanovich, que són els primers. Després, la seva carrera com a realitzador va fer toms, com si hagués perdut el rumb, i és un constant ara caic, ara m'aixeco, tota l'estona. Un dels moments més àlgids de la seva filmografia és quan roda Lluna de paper, també amb Ryan O'Neill, i la filla de Ryan O'Neill, Tatum O'Neill. És una pel·lícula preciosa, preciosa, realment encantadora, en blanc i negre, que jo no em canso mai de veure, sobre les aventures i les trapelleries d'un pare, que és venedor de bíblies, i la seva filla de 9 anys. I van junts, encara que ell es vol desempallegar de la nena, però la nena és més llesta que un pèsol. En aquesta escena que ara sentirem, pare i filla van en cotxe i fan el que fan durant tota la pel·lícula, que és discutir.
Busca un plano. ¿Cuál es la estación más cercana? Solo me has traído problemas. Pides demasiado y luego quieres regalarlo.
¿Dónde estamos ahora?
Hemos dejado Plainville. $12 por una Biblia y luego 24. Si sigo contigo, pasaré toda la vida en la cárcel.
Hay una estación en Lincoln. Puedes llevarme allí.
Con mucho gusto. ¿Dónde está Lincoln?
Aquí está, mira.
¡Qué disparate! ¿Crees que voy a desviarme hasta ahí solo para buscar una estación?
Pues sigue adelante. Hay otra en Sylvan Grove.
¿Dónde está Sylvan Grove?
Aquí mismo.
Pero para eso tendremos que atravesar Lucas.
Habrá que atravesar algo para llegar a Silver.
Yo no me quejo, solo digo que hay que atravesar Lucas.
Hay que pasar Paradis y Waldo y Luray.
Luray,
¿eh? Si quieres llegar a Silver.
Son buenas plazas esos pueblos, haríamos negocio en ellos.
No sé cómo, porque ya casi no nos quedan Biblias.
¿Cómo que casi no nos quedan Biblias? ¿Por qué no me lo has dicho?
Tú también miras en la caja, ¿no?
Siempre tienes una excusa para todo.
Porque de todo me echas la culpa.
Es que debieras haberme advertido que estamos quedándonos sin Biblias.
Nos quedamos sin Biblias.
Pues tendremos que buscar más.
Lo buscaremos más.
Iremos a comprarlas a Crespen.
Crespen está en otra dirección.
Pero tenemos que conseguir Biblias. A ver, tendremos que torcer hacia Wilson y luego por Lorraine y Buston.
Luego podríamos torcer hasta Hoisington.
Únicamente es cuestión de ir torciendo. Voy teniendo hambre. ¿Tú también?
Discuteixen, però és divertida la discussió.
Molta, sí, tota l'estona. Són com gat i gos, tota l'estona així, per la nena és llestíssima, llestíssima. Per la seva interpretació, Lluna de paper, aquesta nena, és a dir, Tatum O'Neill, va guanyar un Òscar a la millor actriu secundària. I va ser merescut, perquè realment la pel·lícula està magnífica, aquesta nena, magnífica. Malauradament, a Tatum O'Neill li va passar el que li passa a molts actors infantils, que prometen molt quan són petits o molt jovenets, i quan creixen doncs perden aquella màgia, aquella personalitat, i es converteixen en un més dels moltíssims noms que, en el millor dels casos, no passaran de fer televisió. I Tatum O'Neill, en aquest moment, té 58 anys, va fer algunes pel·lícules més, una segona amb el seu pare, també, Ryan O'Neill, i també en Peter Bogdanovich, que va ser la pel·lícula Nickelodeon. Però res que tingués prou entitat com Lluna de paper, ni molt menys. Em sembla recordar que Així es fa Annie That Way, estrenada a l'estat espanyol com Leo en Broadway, també de Bogdanovich, Tatum O'Neill apareixia només en una escena fent de cambrera d'un restaurant en un paper curtíssim i insignificant, sense cap relleu. I jo em vaig quedar de pedra perquè, bé, de la seva decadència, no tenia com una actriu del seu calat, doncs a cop i volta apareixia com una actriu supersecundària fent de cambrera, i ja dius, però si és la Tatum O'Neill, no? A aquests nivells a vegades s'arriba, la indústria cinematogràfica a vegades és molt cruel, però és així. Però centrant-nos en la persona de Peter Bogdanovich, la seva carrera comença de manera brillant amb la pel·lícula Targets, el 1968, sobre un d'aquests individus nord-americans que en les telenotícies veiem a vegades, que agafen un fusell i que, per expressar la seva ràbia o el seu ressentiment, es dediquen a matar gent pel carrer o en tota mena de llocs públics. És una pel·lícula, aquesta que dic, Targets, colpidora, molt ben feta, amb la presència de Boris Karloff, un any abans de morir, i tot un bon averany de la carrera que Bogdanovich estava començant. I realment va ser així perquè, poc després de Targets, roda The Last Picture Show, l'última projecció, que és una meravella, una obra mestra en blanc i negre, que he vist un munt de vegades i que recomano vivament a qui no l'hagi vist mai. I encara més si estima el cinema, aquesta persona que no l'hagi vist mai, l'ha de veure. És una pel·lícula rodada per un conjunt de persones en estat de gràcia, totes elles, tots, no sé, és una cosa màgica, una mena de màgia. Peter Bogdanovich com a director i tots els actors i actrius que intervenen a l'última projecció, tots, absolutament tots. Cybill Shepherd, Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Ben Johnson, Cloris Leachman, Ellen Burstyn, tots estan realment formidables, fins al punt que dos d'ells, Ben Johnson i Cloris Leachman, van guanyar un Oscar al millor actor secundari i a la millor actriu secundària. Peter Bogdanovich va veure que aquests dos últims que he esmentat, Ben Johnson i Cloris Leachman, eren tan bons quan rodaven les seves escenes, que els va predir que guanyarien un Oscar per aquell paper. Diu, esteu treballant tan bé que guanyareu un Oscar. Ells es pensaven que ell els ho deia per motivar-los, no, saps, perquè per donar-los coratge. Però ell ho creia de debò, Peter Bogdanovich ho creia de debò. I ara sentirem la veu del propi Bogdanovich explicant això mateix. Diu, van voler expressament que els actors no fossin gaire coneguts, que no fossin noms famosos, que d'altra banda tampoc no haurien pogut pagar. Tot passa en un petit poble de Texas i els personatges són una colla de gent que ningú no ha vist mai ni n'ha sentit parlar. De l'única persona que volíem que el públic tingués algun element identificable era Ben Johnson. Ben Johnson era un actor secundari habitual en alguns westerns de John Ford. Jo vaig dir a Ben Johnson que guanyaria un Oscar i es va empipar amb mi. I em va dir, per què em dius això? Jo li vaig respondre, no ho sé, simplement ho penso així. I li vaig dir a Cloris Leachman que ella també guanyaria un Oscar. Ja sé que tot això, dit ara, sona fàcil, com si m'ho tragués de la màniga. Però és cert, perquè després de cada escena que fèiem amb la Cloris, li deia el mateix.
Well, we purposely looked for people who weren't well known. We didn't want a name cast. I mean, we couldn't afford it anyway, but we thought it should be a small town in Texas, and these are a bunch of people nobody's seen or heard of. The only person who we wanted to have some recognizability factor was Ben Johnson, and even Ben was mainly known to fans of westerns playing secondary leads. We had a hell of a time getting Ben in the picture. He turned it down 3 times. Finally took John Ford to convince him to do it. I told Ben that he would win an Oscar if he did it, and he got very annoyed with me and said, why the hell do you say that? And I said, I don't know, I just think... I told Cloris she'd win also, and I know it sounds like a made-up story, but it is true, because after every scene we did, Cloris would say, is that the Oscar? Do you think I got it now? I said, and when we did the final scene in the kitchen, which was her big scene.
Doncs sembla que va saber veure'ls el talent predint aquests Oscars.
Sí, 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 va tenir intuïció, ho veia treballant, com treballaven, diu, hosti, és que són molt bons, he fet molt bé triar-los perquè feien molt bé. I quan veus la pel·lícula, esclar, és que és fantàstic, ella està fantàstica, aquesta dona, que té una dona casada, el seu marit és professor de gimnàstica i ella és una dona avorrida, en un poble avorrit, i amb una vida sexual inexistent, i aleshores té una relació amb un noi jovenet allà. Però clar, aquestes històries duren poc, perquè el noi jovenet tampoc, clar, en fi. Però en fi, veieu la pel·lícula, és millor que els oients vegi la pel·lícula.
La mirarem.
Una gran pel·lícula és aquesta, The Last Picture Show, una joia del cinema. Però, com hem dit, la filmografia de Peter Bogdanovich té clarobscurs i, dissortadament, va perdent pistonada a mesura que avança aquesta carrera. Tot i així, ell té pel·lícules que, sense arribar a l'excel·lència, doncs estan força bé, com ara Saint Jack, o aquí es va dir Saint Jack, el rei de Singapur, o Tothom va riure. Aquestes estan força bé, aquestes pel·lícules. El 1990 va intentar una continuació en color de The Last Picture Show amb 5 dels mateixos protagonistes: Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Timothy Bottoms, Cloris Leachman i Randy Quaid. Aquesta pel·lícula es titula Texas Bill i la va fer per mostrar-nos què se n'havia fet de la vida d'aquests personatges 30 anys més tard dels fets que narra la primera pel·lícula. Però va ser un fracàs absolut. La veritat és que aquesta pel·lícula és molt dolenta, però molt impròpia de Bogdanovich, fins al punt que quan la veus et preguntes per què dimonis la rodada, perquè per fer això no calia, no? Pel que fa al terreny més personal, a la vida de Bogdanovich, hi ha dos moments que el marquen per sempre, i tots dos són d'origen sentimental. En primer lloc, la separació de Polly Platt, la seva dona, que era l'ànima de les seves pel·lícules, és un paper molt important, un talent a l'ombra, o si més no, en penombra, que participava en els guions i aportava idees brillants en cada projecte que feien junts. Ella feia de productora, dissenyava la producció, el vestuari... però tot també era una dona, veient que era prodigiosa, en aquests moments té 72 anys, Polly Platt, i a més també ha fet d'actriu. Però tots en van a Norris quan Peter Bogdanovich li va dir que s'havia enamorat de Cybill Shepherd mentre rodaven The Last Picture Show. Per ella, clar, va ser molt dur, perquè havia dissenyat el vestuari i havia de procurar que precisament Cybill Shepherd doncs estigués ben maca. Finalment, Bogdanovich i Polly Platt es van separar, però encara van fer junts Lluna de paper. La relació de Bogdanovich amb Cybill Shepherd, tanmateix, només va durar 7 anys. A Bogdanovich, com a Hitchcock, li agradaven molt les dones rosses I quan rodaven Saint Jack, es va enamorar de l'actriu canadenca i també model de Playboy, Dorothy Stratton. Era molt maca i podria haver estat una molt bona actriu. Però el destí, doncs, li tenia prevista una altra cosa, perquè estava casada i quan li va comunicar al seu marit que pensava deixar-lo per anar-se'n amb Peter Bogdanovich, el marit va agafar una escopeta i la va matar. I després es va matar ell. Podia haver-ho fet a l'inrevés, oi? Ja no hagués passat res. Però això va perjudicar la pel·lícula, em refereixo a la pel·lícula Tothom va riure, i Bogdanovich va tenir molts problemes per estrenar-la. I ves per on, per acabar-ho de rodonir, el 1988, Bogdanovich es va casar amb la germana de Dorothy Stratton.
Déu-n'hi-do.
Sí, la morta. Mm-hmm. Que es deia Louise Stratton, i tothom va dir que cercava la persona de Dorothy Stratton a través del cos de la seva germana. Bé, són casos d'aquests... La carrera
ben
potser...
embolicat.
Sí, podem dir que la carrera de Bogdanovich en va campistraus arran de la separació de la seva dona, Polly Platt, perquè la seva dona era una mena de, com Alma Reville, la dona de Hitchcock, que era també una de les seves pel·lícules, saps? Tenia un criteri i una força i unes idees que aportava moltíssim a Hitchcock, que era un geni, però era una base del seu talent. I Polly Platt era també de Bogdanovich. Aquests darrers anys, Peter Bogdanovich patia el mal de Parkinson i va morir, com hem dit, el 6 de gener passat, a Los Angeles, a l'edat de 82 anys, deixant-nos dues pel·lícules meravelloses, The Last Picture Show, l'última projecció, i Lluna de paper. Nosaltres li direm adeu escoltant la cançó per excel·lència de Lluna de paper. És una cançó del 1933, interpretada per l'orquestra de Paul Whiteman i cantada per Peggy Healy. It's only a paper moon. És només una lluna de paper.
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a cotton tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as hollow as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Continguts en xarxa.